Ens acompanya Marta Trainell, llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Rovira i Virgili, màster per la Universitat Autònoma i membre de Creu Roja Internacional, que visita Sant Cugat, de fet, per oferir la xerrada La Bola a l'Àfrica dins el programa d'activitats de l'Aula d'Extensió Universitària. Doctora Trainell, benvinguda.
Gràcies.
Ja fa un any de l'esclat d'aquesta malaltia, la Bola, una epidèmia que va afectar molts països africans i que va estar a l'ull de l'huracà de l'opinió pública internacional. Un any després, quin és l'estat de la qüestió? Com està actualment la malaltia?
Bé, la situació actual, segons els últims informes de l'OMS, notifiquen que hi han hagut el 28.000 casos aproximadament, amb 11.000 morts, i que en aquest moment la situació és Libèria ha sigut ja anomenada com, declarada com sense Ebola. Sierra Leona està en el procés, perquè aquestes últimes setmanes hi han hagut sospites i llavors encara està en procés, i després la Guinea és la part que encara hi ha un focus que encara cal continuar treballant-hi. Però bé, de la situació a la que estàvem fa un any a la situació d'ara no té res a veure. El que sí que és cert és que no s'ha acabat, és a dir, el que no podem pensar és que el brot de l'Ebola de l'Àfrica Occidental ha acabat, perquè no és així, és a dir, un control no vol dir que la realitat ja estigui resolta per sempre, sinó que hem d'estar sempre atents i continuar treballant perquè si hi ha algun cas o es pot donar algun cas, doncs puguem ràpidament fer el control que no es va fer fa un any.
Clar, de fet, a començaments de mes, la revista Time publicava que Nigèria tornaven a haver-hi casos, un país que en principi s'havia, tal com deia vostè, que estava controlat, tornaven a sortir indicis de que la malaltia seguia activa.
Bé, és que al final la malaltia ara ja està sobre aquell territori i per tant hem de veure com evoluciona. Mai s'havia tingut un brot d'Ebola tan gran, per tant hem d'entendre que tampoc sabem què és el que ens anirà passant durant els pròxims mesos o anys, perquè al final és això. El que passa és que bé, Nigèria és un exemple d'un país que va reaccionar, que va treballar molt bé el control, el seguiment de casos, l'aïllament, i va poder-ho controlar en relativament poc temps. Per tant, d'alguna manera ja tenen l'entrenament perquè això pugui tornar a ser així.
Clar, davant d'una malaltia que no té cura, la paraula és control. El màxim que podem aspirar és a controlar la malaltia?
La idea és tots aquells casos confirmats, perquè es necessita una analítica per confirmar-ho, se'ls ha de donar un suport tant emocional com un suport a nivell de tot el que són les cures. No? Llavors, evidentment que no tenim tractament en aquest moment, però sí que l'acompanyament fa que la supervivència canviï. Val? Llavors, si aquest suport es rep, doncs és més fàcil a vegades de que el malalt tiri endavant. Però quan parlem d'un brot, el que hem de fer inicialment, i en aquest cas concretament pel tipus de transmissió de la malaltia, és aïllar el malalt, que és una mesura de salut pública, no és una mesura de tractament, sinó de salut pública, per disminuir la transmissió dins les comunitats. I per altra banda, fer el seguiment dels casos que han estat en contacte amb aquesta persona. Llavors, és aquest, tota l'estratègia que s'ha estat fent i que es va tenir que fer d'una forma molt, amb un volum molt gran.
Exhaustivament. De fet, un d'aquests casos era la infermera escocesa, que també començaments d'aquest mes d'octubre, es deia que unes anàlisis tot semblava indicar que podia tornar a tenir Ebola. Les primers resultats han dit que no, però vostè ara mateix comentava que no necessàriament el fet que el primer anàlisi doni negatiu a l'Ebola vol dir que no el tingui.
La situació és la comunitat científica qui ha d'explicar la realitat que s'ha viscut amb aquesta infermera, perquè sí que és cert que es parla de que ha estat en una situació altra vegada d'una reinfecció en el mateix virus, però del virus que ella, de la malaltia que ella havia patit. Per tant, en algun lloc el virus va quedar acantonat i s'ha tornat a reproduir. Llavors, bueno, és un cas aïllat i cal veure quina explicació la comunitat ens dona. Sí que és cert que s'ha vist que en alguns malalts, dins del humor vitri, que es diu, dins el líquid que hi ha dins l'ull, també a vegades ha quedat acantonat i després s'ha tornat a reproduir. Llavors, el tema del semen també inicialment es va dir que eren 3 mesos, després 6 mesos, però això són tot una sèrie de coses que s'han d'anar explicant a través de la comunitat científica, perquè és nou, no?
A mesura que ens anem trobant, anem avançant amb la malaltia.
Sí.
Clar, a banda d'aquests efectes que estem parlant d'un any després, també efectes col·laterals, no? Va haver-hi molta gent que va morir, desgraciadament, a l'Àfrica per aquesta malaltia, i això vol dir moltes famílies que han quedat desestructurades. Quins són aquests danys col·laterals que potser normalment no arriben a ser titulars, però que són realitats?
Hi ha un, per mi, una de les... dels danys més importants és el patiment de les comunitats, la sensació de no control, la sensació de que està passant alguna cosa i que no ens expliquem el per què està passant, i el patiment de tots els malalts juntament amb les seves famílies. I això ha desestructurat, però també ha desestructurat l'economia. Al final, la mobilitat dins dels territoris, les fronteres, tots sabem que són fronteres administratives, però que després la gent viu a un país o a un altre i el comerç és part de la vida. Llavors, bueno, doncs trenca tot això. Hem de pensar que els nens han estat un any sense anar a les escoles. Per tant, bueno, tot el jovent et deia el mateix, no? Ara hauré perdut el meu any d'estudi. Doncs, bueno, aquests són els danys col·laterals. I després també és cert que dins d'una mateixa família normalment afectava moltíssima gent, i per tant, d'una família de 13 podia ser que quedessin 2-3 persones. Llavors s'ha de com reconstruir aquest nucli familiar que ha quedat malmès i ha quedat en una situació de pèrdua, no? I aquest dol, doncs, és com qualsevol altre dol, però és un dol que s'ha de fer comunitàriament i a nivell individual també.
S'ha de gestionar aquest dol. Vostè fa precisament un any ja havia tornat, però feia molt poc que estava a Barcelona, va estar a Sierra Leone. Com va ser la situació allà?
Bé, jo soc voluntària de la Creu Roja des de fa molt de temps i vam rebre l'alerta. L'alerta ens deia que s'obria un centre de tractament d'Ebola, perquè la Creu Roja de Sierra Leone havia demanat suport, i la Creu Roja va dir sí, i juntament amb el suport, sense ell no haguéssim pogut fer pas el que vam fer de Metges Sense Fronteres, perquè són els que sempre han treballat. Nosaltres no havíem tingut mai un centre de tractament d'Ebola, per tant vam fer un intercanvi de coneixement i vam poder crear i gestionar, construir i gestionar un centre de tractament. I a mi em va tocar la part d'anar a veure, d'obrir-lo i de començar a veure els primers casos dins aquest centre de tractament durant un mes amb tot un equip de professionals. Llavors, bé, l'experiència com va ser? Doncs una experiència com altres emergències, però amb una connotació diferent, que és la de la por, no? De com gestionar la por dintre els equips, com gestionar, doncs, el que els companys de Creu Roja i Sierra Leone creiessin que ells podien fer-ho i que ho farien bé i que no calia tampoc que fessin res que ells no sapiguessin fer. El que passa és que, bueno, doncs tots els professionals de salut sabeu que més o menys han perdut la vida al voltant de 600 professionals de salut comptabilitzats, però probablement siguin més. Per tant, bueno, doncs a un personal de salut que ha estat exposat i que ha vist que els seus companys morien, donar-li altra vegada aquesta força per poder continuar, però són ells els que han treballat realment durant aquest any.
Per tant, tant per les famílies com pels professionals, el suport psicològic ha estat un factor clau dins del tractament d'aquesta epidèmia.
Sí, sí, així ha sigut.
Li volia preguntar, vostè ara introduïa el tema de la por. Precisament aquí a casa nostra, que no es va viure aquesta epidèmia, sí que va haver una epidèmia, podríem dir-ho, si es pot fer servir el símil, que és l'epidèmia de la por. A Occident, només sentir parlar de l'Ebola es va crear com un gran boom. Aquest ha sigut un dels grans perills d'aquesta malaltia? Ha sigut el principal perill que ha creuat la frontera, realment?
Sí, 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 jo a la tornada no entenia massa bé el que estava passant, ho vaig entendre quan vaig arribar, i sí, jo sempre he explicat que per mi va haver com dues missions, no? Una que era la d'estar allà i l'altra la de tornar i entendre què és el que estava passant aquí, què és el que ens feia tantíssima por. Jo sempre també explico, i també ho explicaré ara, no?, que jo quan em van explicar exactament el virus, com es transmetia i quina era la manera d'evitar el contagi, vaig dir, bueno, doncs sabem com fer-ho, per tant. Llavors no entenia que, tot i saber el com fer-ho, pogués generar aquesta por, no?, a nivell comunitari, de família, a tots nivells, eh? I la veritat és que, bueno, no crec que estiguem preparats per atendre aquestes situacions de gestió de la por quan això es dona. No, no. N'hem après, segurament una mica més, però hem de continuar treballant perquè sapiguem transmetre les coses, comunicar-les sense alarmar i no centrar-nos, no, en la part més de desastre, sinó llegir la part positiva sempre, no? Jo sempre dic que, bueno, que és el que a mi em donava suport, no? Mentre treballava, doncs era que teníem supervivents i ells es volien quedar a treballar amb nosaltres i ells volien continuar treballant. Llavors, sense aquesta part no hi ha esperança i l'esperança no es pot perdre. Llavors, bueno, jo crec que anem de prendre.
De fet, part d'aquesta mala gestió que va provocar aquest brot de por era que es va posar molt en entredit el tema dels protocols que se seguien sanitàriament. Això va ser una por injustificada o hi havia part de raó?
Jo crec que el mateix, és a dir, hi ha uns procediments, aquests procediments s'han de complir i s'han de seguir, i evidentment els procediments a vegades tenen gaps, no? Tenen mancances que cal anar també descobrint. Igual que els hi va passar a Sierra Leona o a Libèria, ens va passar a nosaltres. Si no ho coneixem, n'hem d'aprendre. Llavors, estaven malament els procediments, evidentment, quan es van posar en marxa, es considerava que eren els correctes. Una altra cosa és com hem anat, no?, veient què anava passant. Però jo no crec que es pogués dir que els procediments eren incorrectes, sinó que probablement hem de passar per un entrenament, i això requereix d'un temps, després d'una seguretat. Són moltes, moltes coses les que han de succeir al mateix temps perquè tot això funcioni.
Per tant, aquesta epidèmia ens ha donat moltes eines de gestió, però també molts reptes per endavant.
Sí, moltíssims.
Marta Trainé, moltíssimes gràcies avui per atendre els micròfons de Cua.cat.
Gràcies a vosaltres.